Bé, el primer que hem de tenir en compte quan estem parlant d'esport i d'esportistes i de categories inferiors és que els clubs el que haurien de tenir en compte, en primer lloc, és que no estan formant gent per guanyar, sinó estan formant persones, i per tant això s'ha de fer bé. Per què ho diem això? Perquè avui tenim amb nosaltres a Virgili García, que és doncs responsable de l'espai psicològic esportiu, i ell es dedica, té una plana web, www.espaipsicologicesportiu.com, i ell es dedica a fer xerrades tant a pares com a clubs, com a jugadors, per millorar el rendiment psicològic de que redunda, evidentment, amb els resultats esportius. Bona tarda, Virgili.
Bona tarda.
És important. Primer concepte. A nivell pares, estem formant persones abans que esportistes.
No? Correcte. Totalment correcte. A nivell pares, bueno, és un de les xerrades estrella, no?, que podríem dir. A nivell pares, i els pares tenen molt que saber sobre la vida de l'esportista, del seu fill, de com anar als camps, de com anar pels camps, diguéssim, no? Uh-huh. De com animar el seu fill, de com ajudar el seu fill, bàsicament, eh? És el que hauríem de fer, en comptes de altres coses que es veuen per aquests camps que ningú voldria veure, no? I això és molt difícil d'introduir a dia d'avui, encara que no ho sembli. És molt difícil d'introduir perquè, bueno, els pares diuen que ho saben tot, no? O diem que ho sabem tot, no? Però, però bueno, hi ha moltes coses a aprendre, encara.
I el primer concepte és fer-los entendre als pares i als clubs que un professional com tu doncs és necessari.
Sí, jo, a veure, fins i tot estem ara per la labor de que el psicòleg esportiu hauria de formar part d'un club igual que el fisioterapeuta, igual que el preparador esportiu, igual que l'entrenador, no? És una cosa, seria una cosa primordial. De fet, el primer cop que es va incorporar un psicòleg esportiu amb un equip va ser a Barcelona 92 i el va portar a la selecció americana de bàsquet. I ho portava en plantilla. És el primer cop que es va fer legal.
Et portaré la contrària o et corregiré la plana. Perquè jo recordo els anys 87, 88, 89, Benito Floro, entrenador de l'Albacete, després del Madrid i d'altres equips, ara crec que Mèxic, ja tenia un psicòleg dintre l'equip.
Sí, però no anava. No viatjava amb l'equip.
Ah, això no...
Correcte. Això el primer de viatjar és el del 92. Tens raó, t'haig de donar la raó, però va ser un dels pioners, és veritat, el Benito Floro, però el que viatjava amb els equips, estava en plantilla, seia a les banquetes i tal, era el psicòleg de la selecció de USA, a la persona 92.
Per tant, formava part 24 hores de la dinàmica de l'equip.
Correcte. Era com el segon entrenador, com el preparador físic, o com el que pintava menys.
Ara, potser, per la qualitat dels jugadors, que tu ets del món del bàsquet, potser era el equip que menys necessitava un psicòleg esportiu.
Possiblement, era Rishal Reese, no?, que diuen. Possiblement, doncs, en aquella època que hi havia Michael Jordan, que hi havia allà Karl Malone, hi havia sí, aquest tipus de gent, sí, jo possiblement...
El Gordo Barclay.
Aquí està, no era... Possiblement no era la gent, no?
No,
no, bueno, estem parlant de...
Màgic.
Estem parlant de clubs
de cracs.
De club. Aquí estàvem parlant de cracs i el que a nosaltres ens porta és clubs de... No anem a dir de barri, però de poble, de ciutat petita, sí. No d'elit.
El teu Facebook, continua el cicle de xerrades de formació, assessorament i valors per a entrenadors i pares dels clubs. Valors, què vol dir valors?
Primordial. Valors és tot, en el futbol base, en el futbol sala base, en el bàsquet base, en tot el que sigui base, els valors és per on es comença. Hi ha una dita d'un senyor ja molt gran que li diu en el seu net, li diu: aquests jugadors que avui són nens, demà seran homes. Mira què els hi ensenyes perquè els puguis mirar la cara. Això són valors.
Exactament.
Bueno, I això costa molt, eh? Perquè ara avui en dia s'ha posat molt de moda el guanyar, 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 i possiblement és molt més fàcil ensenyar-li a un jugador a demanar perdó o excusar-se perquè ha fet una malifeta, o xocar la mà, o ajudar donant aigua, o ajudar aixecant un jugador de terra, que no fent gols, per exemple.
Es tracta de portar una competitivitat ben portada, podríem dir?
Sí. És que el resultat no importa quan estàs formant nens.
No, estem parlant de persones, en primer lloc.
En persones, en aquest cas, estàs formant persones, i si són nens, a veure, les persones poden formar de moltes maneres, però en el cas dels nens s'han de formar en valors.
Quins conceptes bàsics intentes aplicar en aquestes xerrades?
Mira, en principi, les xerrades que es fan per pares, sobretot, que és el que estem més portant a terme, és que entenguin els pares que els seus fills han de disfrutar. Això és el primer. De fet, a la xerrada es parla moltes coses que ja se saben, però que s'han de recordar perquè no es tenen presents a l'hora d'anar en un camp o anar en una pista. Mm. I els pares han de ser educats, han de ser amables, han d'animar molt, han de portar el cotxe, és molt important que portin el cotxe per anar... I han d'anar als partits, doncs, animar el seu fill, que el seu fill s'ho passi bé. La Federació de Futbol ha fet ara té una campanya de zero insults a la grada.
Sí.
El bàsquet, castiga una miqueta més amb depèn quines accions dels públics els castiga als clubs. Que hi hagi un comportament cívic i que hi hagi un comportament normal a la grada, que és animar i ajudar a que el fill es desenvolupi d'una manera normal i corrent. I ajudar sobretot els entrenadors, que és molt important també. L'entrenador està fent és la feina que està fent, és el que està posant els valors al seu fill, junt amb el club, lògicament.
Com li fem entendre a aquell pare o a aquella mare que és un pare i no un pare entrenador? És a dir, que s'estigui al seu lloc.
En aquestes xerrades hi parlem molt, d'això.
Aquesta és una de les claus més importants
per aquestes, mi. En aquestes xerrades hi parlem molt. I diem al pare què ha de fer durant el partit. I què no ha de fer, sobretot. O sigui, què ha de fer durant el partit és molt senzill, ja ho hem dit, aplaudir, animar molt, sempre ser molt positiu, però després també li hem de dir el que no ha de fer. Vale? L'entrenador és l'entrenador i el pare és el pare. El pare ha d'estar a la grada, em torno a repetir, animar molt, i l'entrenador ha de dirigir a l'equip. Vale? Igual que l'entrenador no s'hi ha de posar amb la grada, ha d'estar pel seu equip i pel seu partit, doncs el pare ha de fer el mateix, estar a la grada, disfrutar i passar un matí o una tarda amb el seu fill o amb la seva família, perquè normalment ara la gent es traslada, hi ha molts de traslados de familiars als partits, que això està molt bé, les grades s'omplen, i doncs és un ajut per a l'esportista.
I sobretot, el tema està molt clar. Primer concepte, estem formant gent de base, nanos i nenes, i a vegades es guanya, i a vegades es perd, i no passa res. No? Aquesta és la primera.
Primer concepte. No passa res. Hi han, de fet, federacions que han tret el marcador. De fet, la Federació de Futbol està especulant en treure el marcador als partits de base. A bàsquet ja es practica, cada quart es comença de zero, i al final el jugador no sap quin resultat hi ha.
Es fa el còmput final.
Es fa un còmput final, però ho sap l'entrenador. El jugador ho sap si li comunica al seu entrenador, o en aquest cas...
O si compta ell mentalment.
No, perquè... costa bastant, però estem parlant de nanos de 7, 8, 9 anys, però després sempre hi ha el pare que fa servir una aplicació que depèn quins clubs ja l'han prohibit, que acaba dient el resultat. Es tracta de o sigui, diguéssim, has fet una llei feta a la trampa, perquè hi ha pares que, hem guanyat 30-0, perquè això passa als equips de base, que guanyes 10-0, 12-0.
Sí.
El bàsquet, per exemple, hi arriba un moment que es para el marcador. En les categories inferiors no hi ha marcador, tot comença de zero cada quart, i a futbol estan especulant o volen introduir fer el mateix amb els de base. Doncs posar-los un resultat de primera part, un resultat de segona part, i sempre estar a zero, i que porti el marcador a l'àrbitre.
Amb uns pares que, evidentment, es pensen que en saben més que l'entrenador, i que donen ordres, i que foten crits que no han de fer... Quins són els conceptes que en aquestes xerrades els inculques. Intentes inculcar, perquè alguns són, diguéssim...
Et trobes de tot.
Reflectaris, per dir-ho.
Et trobes de tot. Aquests els hi diuen, o els hi diem, en argot, són els pares hooligans, no? Que, bueno, és el pare que està molt agitat darrere de la banqueta, és el pare que ho sap tot. Jo, de fet, al meu web tinc, doncs, com si s'ha de fer, hi ha un exemple, i hi ha un exemple de pare de què és el que n'ha de fer el pare, també en el web assisteix, no? I fins i tot hi ha nens que arriben a passar vergonya, perquè, clar, si tu tens el teu pare que t'està dient per darrere què has de fer i tal, doncs al final arriba un moment que confons el nano. A qui li fa cas, al pare o a l'entrenador? Això costa molt de fer entendre al pare, que està confonent el seu nano, i les ordres que li dona l'entrenador o els conceptes que li dona l'entrenador no els agafa perquè està mirant a la grada a veure què li diu el pare, no? A qui li fa cas el nano? El pare, que és el que veu cada dia tal, o l'entrenador, que el veu tres cops a la setmana i un dia al partit? Bueno, no, el nano es pot confondre, i és això el que s'intenta evitar. O sigui, parlant amb els pares perquè intentin omitir aquest tipus de comportament en els camps.
Val. Dona arguments, Virgili, de... Evidentment, una qüestió és la voluntat de cada un per millorar, no? És a dir, entenem, ni com ho diu, que si tu fas una... El club fa una xerrada amb un psicòleg esportiu, com ara ets tu, o un coach esportiu com ara ets tu, i vas, és perquè... No perquè siguis un mal pare o perquè siguis un hooligan, sinó perquè, diguéssim, el saber no ocupa lloc, i diguéssim que podem millorar. O pots ajudar amb un altre que sigui un hooligan i que no hagi vingut i que no, i que sigui reflectari, i a veure si el canviem una mica, no? Diguéssim, quines són les millores que has pogut constatar després de fer una xerrada amb pares? És a dir, quins són els inputs de millora?
Realment, t'haig de dir que el pare és molt reaci, quan li planteja al club una xerrada d'aquestes, és molt reaci en el sentit de bueno, que estem bojos o què? No? El Col·legi de Psicòlegs va plantejar una campanya que deia no estic boig, vaig al psicòleg. ¿Vale? Aleshores, la psicologia esportiva en aquest cas, no, si no ho han dit, ara ho direm, serveix per treure un alt rendiment de l'esportista, no? O un millor rendiment de l'esportista. Per tant, això vol dir que el pare també hi participa en això. Aleshores, són bastant reacis, però un cop arriben, veuen realment que, bueno, han refrescat la memòria, sí que realment hi ha alguns pares que t'admeten, això ho faig jo i no ho hauria de fer. Mira, això no ho feia i ho faré. Hi ha altres pares que es queden igual, clar, és que també és el teu, la teva convicció que tinguis de dir, vaig a aprendre alguna cosa o vaig a sentir a veure què diuen o vaig a veure què passa. Més que res, això, no? El recordatori de què no s'ha de fer.
Per exemple, aquest diumenge, és un exemple, hi ha una campanya de donació de sang al Col·legi d'Iglésies de Quicanet, i ja se'ls farà una entrevista aquí a la ràdio, han fet una falca per animar la gent a que vagi a donar sang, i els nanos estan molt implicats en aquest tema, no? Igual que quan hi ha una campanya de, diguéssim, fem bé la recollida selectiva perquè el món duri un quart d'hora més,
sí.
Doncs els si impliquem els nanos, doncs els nanos són esponges i li poden dir al pare no, t'has equivocat, en lloc del paper va el blau en lloc del groc, no? I són molt receptius i diguéssim, entre cometes, estan a sobre del pare perquè han après el concepte. En aquest sentit, també es pot fer la xerrada a nivell de xavals sense pares, parlant-lis, evidentment, com requereix els xavals per l'edat que tenen, evidentment.
Els xavals realment aprenen molt de l'entrenador, i després quan s'enfrenten o estan amb un psicòleg esportiu, Treballem molt més el tema de tallers, vale? De fer alguna coseta amb els nanos perquè entenguin el concepte del que se'ls està explicant, sobretot amb edats més primeres, no? Què passa? Quan arriba el nano a casa i li diu a l'entrenador m'ha dit que s'ha de fer això, hi ha moltes contestes dels pares que no són positives. L'entrenador que sap, ah sí, doncs fes-ho.
Vull dir, fes-me cas a mi i no li diguis.
Aquí està, o jo t'he dit això però no li diguis a l'entrenador, o tu fes el que creguis i l'entrenador que sap, si ve a passar el rato.
Sí.
Bueno, ve a passar el rato. Darrere hi ha una titulació, hi ha unes hores, l'entrenador cobra poc, bueno, en fi, moltes coses que tots els pares saben i que molts cops no reconeixen. No? És el tercer món, el tercer món està aquí. Però fem veure que no el veiem, no? Doncs això és el mateix, no?
Està sota la grada.
Correcte, està sota la grada.
A la pista està.
Aquí està.
Entens? Vull dir, aquest és el tema. Els finlandesos tenen un mètode d'aprenentatge que és, diguéssim, valorat a tot el món i tothom se'l mira. Quins són els cracs de la psicologia esportiva? Qui són els cracs de la psicologia esportiva a nivell de país? Els americans?
Els americans, que són els pares. Vale? Els pares de la psicologia esportiva són els americans.
Els pares d'això i dels McDonald's, però també
sí,
d'això.
Sí, però d'això. Per cert, si parles amb el nutricionista, dirà que els pares del McDonald's ho van fer molt malament, no? Sempre diuen el mateix, no? Però sí que és veritat que els americans són els pares de moltes coses, i en aquest cas també de la psicologia esportiva. Ja als anys 60 ja van començar a aplicar la psicologia esportiva. A dia d'avui, imagina't, ja als anys 60 van començar i ja la gent se'ls hi tirava a sobre, o els deien que això, on vas i què dius amb això, què vol dir.
Correcte.
Doncs imagina't, a dia d'avui ens passa. O sigui, després també hi ha moltes variants, perquè hi ha molta gent que incorpora tècniques com el mindfulness, per exemple,
sí.
I tècniques com, no sé si no heu sentit a parlar, doncs tècniques com la visualització, tècniques com la respiració, hi ha moltes maneres.
Tot és vàlid?
Sí. Mira, hi ha un estudi que es va fer amb jugadors de futbol i amb jugadors de bàsquet, amb visualització. Amb jugadors de bàsquet es va fer en tirs lliures, i com sempre hi ha tres grups, no? El grup que fa sempre el mateix, que és el grup de control, diguéssim, després el grup que practica molts tirs lliures, els entrenaments, i el grup que visualitza tirs lliures. Acabat aquest estudi, es va fer en penals també, això, amb tirs de falta i en penals, però sobretot en penals. El grup de control es queda igual, el grup que practica molts tirs lliures millora un 25%,
que està molt bé,
i el grup que visualitza millora un 23%. No ha tocat la pilota, aquest grup que visualitza. Què passa? És una feina, no és... El problema que té la psicologia esportiva és que et criden quan ja està fet. O sigui, el seguiment és
què volem dir quan està fet?
Et posaré un exemple que sempre posem el mateix. O sigui, la gent visita el dentista quan li fa mal a queixal.
Exacte.
Prèviament no hi va.
No.
Quanta gent es fa una revisió X? Tu vas al metge quan et fa mal un peu, una mà,
sí,
el cap.
Sí.
Aquí estem dient que això, quan el psicòleg esportiu hi és o arriba, ja alguna cosa ha passat o ja està passant fa molt de temps.
Sí.
Normalment, perquè te n'adones tard, no?
Dir,
individualment, en equip, com a club... Com...
Ja hi ha una malura, en podríem
dir. Aquí està. Aleshores, també hem de dir, res a veure la psicologia esportiva amb la psicologia clínica.
No.
No tenim pacients. O sigui,
psicoanàlisi no és una altra
correcte.
Història.
No tenim pacients. Nosaltres tenim clients o esportistes, o persones, en aquest cas. El psicòleg clínic sí que té els seus pacients, fa les seves teràpies. Nosaltres no fem teràpies, en cap moment. I la gent, això és una cosa que queda clara. De fet, ara...
Teràpies o control metge? Vosaltres no feu control metge?
Nosaltres no fem control metge, per suposat. O sigui, pensa que el psicòleg clínic, amb les seves notes, el psiquiatre pot arribar a medicar amb un pacient, o arriba a medicar amb un pacient. Nosaltres, el tema medicina, no el toquem ni de lluny. O sigui, nosaltres, al revés, si notem que hi ha alguna anomalia clínica, derivem els nostres col·legues clínics, lògicament, que són ells els que...
Jo fins aquí arribo i aquí...
Aquí està.
Això ja no és el meu gremi.
Aquí està, i això hauria de ser... Per
correcte,
tot, per
correcte.
Tot.
Darrera qüestió, Virgili. A veure, el club o clubs que contractin una persona com tu, ha de tenir clar que, diguéssim, que hi creu, i que sobretot això no és una vareta màgica i fa plam, sinó que les aplicacions, sobretot no en conceptes de valors, perquè són, bueno, perquè és una qüestió de voluntats, però sí en qüestions de millora de relació en el vestidor i d'enfortir-se psicològicament en el vestidor, que és la vostra feina, diguéssim, necessiten el seu temps, com tot, eh? És a dir, com una medicina que fa el seu temps i que cura i que... Però, vull dir, necessita un temps de solatge, les coses, no?
Correcte.
O sigui, si no tenen clar que ja ni...
Correcte, és que, a veure, mira, el que s'està fent ara, com és normal, no es pot tenir un psicòleg esportiu en plantilla, ¿vale? Els clubs no tenen diners, les subvencions han baixat molt aquests últims anys, bueno, saps de què parlo, perquè sí, tu ho vius,
sí.
I saps de què va. Aleshores, què es fa? Doncs es fa col·laboracions amb clubs, es fan contactes de col·laboració, ¿vale? I en aquí entren, doncs, pots fer sessions a tipus individual, a tipus d'equip, a tipus directiu, o per fer cohesions de grup, per fer visualitzacions, etc. Aleshores, què passa? Es part de la base de que l'entrenador hi creu i la junta hi creu. Sobretot la junta, perquè és la que sí, proposa l'entrenador sempre, sí, no? Sí. Escolta, mira, proposem tal, escolta... I quan passa això? Doncs quan un equip no acaba de funcionar del tot, quan dintre de l'equip hi ha un parell de membres que no acaben d'encaixar dintre del grup... Bueno, s'ha de dir que normalment es comença amb un mínim de 3 sessions, que aquestes 3 sessions poden ser amb un plaç...
Estem parlant d'equip, eh?
D'equip o individual, eh? Es comença amb un mínim de 3 sessions, perquè has de conèixer també a l'esportista, a la persona, què és, què no és, què fa, què deixa de fer, vale? I aleshores, amb la col·laboració de l'entrenador, en aquest cas...
Per tirar cap aquí o cap allà, no?
Aquí està. I aquí es fa amb la col·laboració dels pares, de l'entrenador i dels pares de l'entrenador, i després es passa a l'individu, en tot cas que sigui menor d'edat. Quan és major d'edat, o un juvenil o sí, un sènior, doncs aleshores es parla sempre amb l'entrenador, que és el que coneix
i
millor.
I ben directament perquè és major d'edat.
Correcte, ben directament perquè és major d'edat. Però quan normalment els pares noten alguna anomalia i volen un psicòleg esportiu, doncs clar, primer has de parlar amb els pares per saber com és el seu fill, ells, qui millor que ells per explicar-te com és el seu fill, i després l'entrenador. Qui millor que l'entrenador, que el tracta socialment i esportivament, el tracta fora de casa, per poder... saber com és el nano. I a partir d'aquí es treballa amb el nano amb un mínim de 3 sessions, que va entre un mes i mig.
Doncs...
Les xerrades als clubs, sobretot, molt important, el club hi ha de creure. Són amenes i et fa recordar coses que possiblement no sabies. Però, bueno, escolta, estem... no començant, perquè fa molt de temps que es fa servir el tema de psicologia esportiva. No estem parlant de psicologia esportiva d'elit, eh?
No, estem parlant de clubs de poble.
De clubs de poble.
Amb tota la modestia i amb tot l'orgull.
Aquí està, i amb tota la humilitat que té el club de poble i amb tot el necessari que és un club de poble,
clar,
eh?
Clar.
Fa una labor molt...
Social brutal.
Brutal. Amb molts de valors pels nanos. Si preguntes a qualsevol sènior, se'n recorda d'aquell entrenador.
Sí.
Se'n recorda d'aquell president, se'n recorda d'aquell senyor del bar que els obria el vestidor, eh? Doncs això són, aquí estan els valors, realment.
Doncs més a la web www.espaipsicologicesportiu.com i amb en Virgili Garcia, el telèfon 600 540 083. Gràcies, Virgili. Fins una altra. I, evidentment, la importància de la psicologia en l'esport cada dia més present.
Moltes gràcies.